Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Sabadell vol parar els peus a la pobresa menstrual. L'Ajuntament serà pioner en aquest àmbit gràcies a una moció presentada per tots els grups que posa les bases per facilitar productes d'higiene íntima als col·lectius més vulnerables. L'executiu local es posarà mans a l'obra amb una campanya de sensibilització que arrencarà en pocs dies. El regidor d'Acció Social, Eloi Cortés, s'ha mostrat compromès a desplegar la proposta per frenar la problemàtica. Ho ha dit durant la seva intervenció al debat de política municipal que cada mes emet Ràdio Sabadell l'endemà del ple.
Celebrar que una moció d'aquesta tipologia amb aquesta temàtica primer fos presentar conjuntament per tots els grups municipals, perquè això vol dir que hi estem tots d'acord, però que llavors no ha de ser un acord d'aquells de, no, de donem copet a l'esquena, de que bé que estem tots d'acord. No, això ens ha de forçar a que les accions que es desenvolupin a partir d'ara siguin concretes i siguin reals.
Una altra de les accions previstes a curt termini és que tots els equipaments municipals estiguin oberts perquè tant dones com homes trans puguin higienitzar-se en condicions. És dimecres 5 de maig, així arrenca el Notícies Migdia.
Titulars.
Creix la generació de residus domèstics durant la pandèmia a la comarca, en canvi baixen les deixalles que generen els establiments. És una de les principals conclusions de l'últim informe del Consorci de Residus que s'ha presentat avui. Nil López és el president de la institució.
La Covid no ha tingut un gran impacte a la nostra comarca. Segurament pel fet de que es tracta d'una comarca amb un alt nombre residencial i que no tenim visitants. Per tant, hem de dir que sí que hem notat una davallada dels residus comercials, però que aquesta ha vingut compensada per un augment dels residus domèstics. Això què ens mostra? Doncs que la gent s'ha quedat a casa.
Un altre dels aspectes a tenir en compte de l'informe és que la recollida selectiva ha pujat tímidament, de manera que el Vallès continua lluny dels objectius fixats per a Europa. Sabadell ha tancat el mes d'abril amb 230 aturats menys. La desocupació ha baixat per segon mes consecutiu i ara hi ha 15.179 sabadellencs sense feina. Al Vallès Occidental també ha caigut l'atur en 1.171 persones, de manera que el volum d'aturats és de 60.799. L'evolució del mercat laboral també ha estat bona a Catalunya i l'Estat, tot i que els índexs de desocupació als quatre territoris continuen sent més alts que ara fa tot just un any. I en esports, Adri Cuevas i Josu es perdran el partit contra l'Oviedo per sanció. A més, fins a 6 jugadors del Sabadell estan a una groga del càstig. A partir de les 2, al programa Hotel Suís, repassarem l'última hora del centre d'esports, avui que la plantilla d'Antonio Hidalgo té dia lliure.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim la pàgina de serveis. La previsió del temps. Xavi Soler, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs el més destacat de la previsió meteorològica d'aquest dimecres és, sens dubte, la temperatura. Una temperatura que ja assoleix els 20, 22, 23, 24 graus a molts punts del litoral i prelitoral, sobretot de Barcelona i de Tarragona, però és que esperem màximes al llarg de les properes hores que s'enfilin a la Vall de l'Ebre i a Ponent fins als 27 o 28 graus, afavorides també per aquest vent de component oest que bufa a molts punts de l'interior. A més, cal destacar que a la tarda pot caure algun feble ruixat a punts del Pirineu, preferentment al Pirineu de Girona. Aquesta situació de tranquil·litat meteorològica doncs encara tindrà continuïtat durant 2 o 3 propers dies més. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I pel que fa al trànsit, aquesta hora circulació fluida al llarg de tota la xarxa viària catalana. Només cal insistir en les obres que s'estan fent a l'autovia 2, que està afectada en aquests moments a l'altura de Torreferrera i en direcció a Saragossa. En aquest punt, el trànsit es desvia per la calçada en sentit contrari. I quina és la situació del transport públic? Adrià Rodríguez i Ayats, des del Transmet, molt bon dia.
Bon dia, des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments, la xarxa de transport públic d'àrea de Barcelona funciona amb normalitat i no destaquen alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
Passant 5 minuts a 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
L'Ajuntament de Sabadell començarà a activar les accions per combatre la pobresa menstrual des de ja. Ahir tots els grups municipals van aprovar que el consistori promogui una campanya d'alfabetització sobre la higiene menstrual, així com que reparteixi productes com compreses i tampons entre els col·lectius més vulnerables. Doncs bé, avui el regidor d'Acció Social, Eloi Cortés, ha anunciat que la campanya de sensibilització ha de començar en pocs dies i que estudiaran la millor manera de facilitar els productes d'higiene. Ho ha dit al debat de política municipal de Ràdio Sabadell.
Pel que fa al calendari, ara tampoc no puc dir el calendari concret, però en tot cas hi ha tota una part d'informació i de sensibilització que s'ha de començar a activar a partir d'ara i que s'ha d'imbrincar en les diferents campanyes de salut pública que es fa des de l'Ajuntament. I pel que fa a proporcionar els recursos, com hem comentat ahir, ja hi ha una part que es fa a través dels donatius que pugui rebre el Rebost Solidari alguna de les entitats, de proporcionar aquest tipus de materials d'higiene íntima a les dones en situació de vulnerabilitat. La qüestió ara és fer aquest pas endavant, transformar això no en una cosa accessòria, sinó en un element central de les polítiques socials.
A més, tots els equipaments municipals permetran que les dones i homes trans puguin higienitzar-se per garantir que tothom ho pugui fer amb condicions. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia. Per altra banda, la portaveu de Junts per Sabadell, Lourdes Ciuró, que és qui va idear aquesta moció, ha proposat que els serveis socials quantifiquin el nombre de persones que pateixen pobresa menstrual.
Ens trobem que no hi ha dades, perquè tornen a estar dades agregades. Tot allò que afecta a les dades de gènere són agregades. Per tant, necessitem saber quina és la realitat també a nivell de Sabadell. També podria ser un pas més avaluar quin impacte real amb les dones de Sabadell té aquesta pobresa menstrual.
La resta de grups han valorat positivament que aquest tema deixi de ser tabú i es comenci a actuar des de l'administració local. Per altra banda, també va veure llum verda una moció d'Esquerra i la Crida que buscava pactar un protocol sobre com s'han de prendre les decisions quan l'Ajuntament actua com a acusació particular d'un cas. Aquesta mesura ve motivada per la manca de consens que hi va haver a l'hora de decidir si s'havia de demanar l'ingrés a presó de l'exalcalde Bustos. Ara els portaveus podran votar per decidir com actua el govern i no caldrà consens. Des del PSC es van abstenir, cosa que ha estat criticada pel portaveu republicà Gabriel Fernández.
El PSC continua atrapat del seu passat i present bustista, no? Perquè va tenir altra oportunitat de poder demarcar-se d'això i la va desaprofitar, perquè se va obtenir perquè votar en contra queda molt malament.
Finalment, en el ple municipal d'ahir es van repartir fins a una dotzena de subvencions directes de caràcter nominatiu, una característica que té avantatges per les entitats que les reben, per exemple, no han de passar un concurs públic i que des de la Crida i Ciutadans consideren que s'hauria de revisar. Nani Valero i Adrián Hernández són portaveus de les seves respectives formacions.
Va ser un ple en el qual van venir moltes subvencions nominatives. Nosaltres vam fer el càlcul i més del 53% de tot el que són les subvencions van sota aquesta fórmula, no? I això, doncs, és evidentment que s'ha de repensar.
Té un pensament sobre la quantitat de subvencions nominatives, no? Perquè és veritat que algunes hauran de seguir sent nominatives, però d'altres probablement s'haurien d'obrir, no? Fue un repensament que ho vam comentar quan va passar l'última vegada abans de l'escalada de la pandèmia.
Entre les subvencions destaquen els 400.000 euros que es donaran al Rebost Solidari per la compra de productes de primera necessitat. La portaveu de Podem, Marta Morell, no ha pogut assistir al debat per compromisos institucionals.
Més qüestions. La generació de residus domèstics ha augmentat un 3% al Vallès Occidental durant el 2020 com a efecte directe de la pandèmia. De fet, cada vallesà genera 430 quilos de deixalles en l'últim any, dels quals se n'han reciclat 185. Tot i que la recollida selectiva ha crescut un 1,5% respecte al 2019, encara es troba al 41% per sota de la mitjana catalana i de l'objectiu del 60% fixat per la Unió Europea.
En el cas de Sabadell, durant el 2020 s'han reciclat 34 tones i mitja de deixalles, una tona i mitja més que l'any anterior. La fracció de paper i cartró lidera el rànquing de matèria més reciclada, de la matèria orgànica. Són fraccions que han augmentat els quilos recollits respecte al 2019, com ho han fet dos materials que relacionen amb el consum domèstic. N'ha parlat el president del Consorci de Residus del Vallès Occidental, Nil López.
Hem notat aquest increment de dos residus especialment d'àmbit domèstic, com són l'oli de cuina i també les càpsules de cafè. I, evidentment, es fa palès en aquest lleuger increment, doncs, aquesta recollida selectiva, la conscienciació ciutadana, que cada cop és més alta, doncs, per les situacions de canvi climàtic, fenòmens adversos, doncs, que, evidentment, fan pensar la ciutadania. També per part doncs, de tots els mecanismes de divulgació i conscienciació respecte a la matèria.
Tot i les tendències positives, López considera insuficient el ritme en què està creixent la recollida selectiva, ja que està lluny dels objectius de la Unió Europea.
Els horitzons per aquests propers anys que venen són, per part d'Europa, doncs, unes normatives molt exigents, noves lleis de residus, que el que diuen és que pugen tots els cànons de recollida, no? de posició abocador. I, per tant, això ens obliga, ja sigui a través d'una estratègia o d'una altra, doncs adoptar models de recollida selectiva.
Amb tot, des del Consorci de Residus aposten per impulsar mesures que contribueixin a intensificar el reciclatge, com és el sistema porta a porta, que està funcionant molt bé en ciutats de menys de 20.000 habitants. Ara podria arribar també a Sabadell.
Segons López, s'està estudiant la manera d'aplicar aquest tipus de recollida a la ciutat, encara que sigui de forma experimental.
Que si aquest model porta a porta s'implementés en alguna de les cocapitals, nosaltres l'estem estudiant com una cosa gradual i progressiva que podria doncs, començar en determinats barris que són més favorables a aquesta estratègia de porta a porta. Tot i així, la nostra tasca com a consorci és, com ja he dit abans, treballar al costat dels tècnics de cada ajuntament per establir doncs, estratègies de millora en la recollida selectiva en aquestes cocapitals.
Ullastrell, un dels municipis on s'ha començat a aplicar el porta a porta, ha passat de reciclar un 42% de les deixalles a arribar a un 89% en 6 mesos.
I la salut del riu Ripoll segueix millorant. L'últim indicador en aquest sentit és la presència d'una família de llúdrigues detectades per l'Observatori Ribús, coordinat per l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la UAB. Amb càmeres d'infrarojos s'han localitzat dos exemplars adults i dos joves d'aquesta espècie en el marc del projecte de seguiment i estudi de la llúdriga a les conques del Besòs i la Tordera.
Les llúdrigues poden moure's molts quilòmetres a través dels rius. En el cas del Ripoll, s'hi havien detectat excrements puntualment. En els últims mesos, però, aquestes restes han augmentat i s'han estabilitzat de manera que se sospitava que hi havia un nucli familiar a la zona. Aquesta confirmació és una molt bona notícia, segons ha apuntat Sònia Sánchez Mateo, del grup de recerca, conservació, biodiversitat i canvi global a l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals, en declaracions al programa El Cafè.
La llúdriga en diem que és una espècie paraigua. Vol dir que si trobem llúdriga, si trobem la reproducció de la llúdriga, vol dir que hi ha una sèrie de comunitats, des de la comunitat de peixos, comunitats íctiques, en aquest cas, comunitats de macroinvertebrats, d'altres elements de la fauna, del riu i de la vegetació i dels hàbitats que estan prou bé perquè la llúdriga s'hi pugui refugiar i pugui reproduir-se.
Tot i que la mobilitat de les llúdrigues és molt alta, Sánchez no descarta que es puguin arribar a veure pel tram del Ripoll que passa per Sabadell. En total, entre la conca del Besòs i la de la Tordera, es calcula que hi ha 30 nuclis familiars d'aquests animals.
Notícies migdia.
La desocupació ha caigut a Sabadell per segon mes consecutiu. Un total de 230 persones han trobat feina a l'abril, de forma que la xifra d'aturats ha baixat fins als 15.179. La tendència també és bona al Vallès Occidental, on la reducció de l'atur és de 1.171 persones, la qual cosa redueix el volum de parats fins als 60.799.
Malgrat aquesta davallada de la desocupació, si comparem els números actuals amb els de fa un any, en el cas de Sabadell, comprovem que ara hi ha 738 aturats més que a l'abril del 2020. Això situa la taxa d'atur en pràcticament el 14,5%. Per trobar una xifra de parats similars a l'actual, ens hem de remuntar al mes de desembre de l'any passat. Pel que fa al conjunt de la comarca, la diferència interanual s'eleva fins als 1.551 aturats més respecte a l'abril de 2020. Al Vallès Occidental, la caiguda més important de la desocupació s'ha registrat a Terrassa, amb 347 aturats menys respecte del mes de març. De fet, l'atur retrocedeix de forma generalitzada a tots els municipis de la comarca i només Gallifa i Sant Llorenç Savall es mantenen sense variació en relació a un mes abans. Badia del Vallès continua sent el municipi amb una taxa d'atur més alta de gairebé el 21%.
I l'evolució de l'ocupació a Catalunya també ha estat positiva aquest mes d'abril. Respecte d'un mes abans, hi ha 8.715 aturats menys i la xifra de persones sense feina frega pràcticament les 497.200.
La caiguda de l'atur és generalitzada en tots els sectors econòmics, tot i que la major part pertanyen als serveis. Segons les dades d'afiliació de la Seguretat Social, en el darrer mes s'han creat a prop de 22.000 llocs de treball i gairebé 88.200 des de l'abril de l'any passat. El director general de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral del Departament de Treball, Enric Vinaixa, valora amb moderat optimisme les dades d'atur del mes d'abril i apunta els factors que haurien ajudat a la millora de l'ocupació.
Segurament hi té a veure la propera finalització de l'estat d'alarma, les mesures restrictives que cada cop ho són menys, sigui per activitat o sigui per mobilitat, i l'avenç de la vacunació, entenem que està dinamitzant l'economia i confiem que en l'esdevenidor més proper això es tradueixi en la reducció de l'atur i el creixement de l'ocupació. Senyalar que estem quasi en valors d'afiliació a la Seguretat Social del mes de març del 2020.
Malgrat la millora per segon mes consecutiu, el nombre de desocupats a Catalunya continua sent més alt que ara fa un any. Hi ha prop de 29.400 persones més sense feina que a l'abril del 2020.
Al conjunt de l'estat espanyol, l'atur es va reduir en poc més de 39.000 persones a l'abril.
En comparació a l'any passat, hi ha prop de 79.500 aturats més. L'estat va tancar el mes d'abril amb més de 3,9 milions de persones desocupades.
Ràdio Sabadell també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Passant 2:45, amb els canvis de la fi de l'estat d'alarma s'ha posat damunt la taula el retorn als assajos dels castellers. Podran reprendre la pràctica amb algunes mesures. Es limitaran les trobades a bombolles de 20 persones i el contacte físic no podrà durar més de 5 minuts. Joan Carles Sánchez, president dels Saballuts, ha explicat al Cafè de la Ràdio com afectaran les restriccions als entrenaments.
La voluntat és poder estudiar-ho i recuperar una activitat que en el format que es planteja a hores d'ara continua sent difícil, perquè els castells precisament és la participació de molta gent i les limitacions doncs, sempre afecten doncs, a aquesta realitat social de la colla i als propis castells com a tal.
Per als Saballuts, la limitació de la durada de les proves a només 5 minuts no condiciona les actuacions, ja que la durada real sol ser menor. Allò primordial per a la colla és recuperar les sensacions de tornar a formar part d'un castell després d'un any i escaig d'aturada. Els castellers de Sabadell celebraran aquest diumenge una assemblea ordinària on es presentaran les propostes per la represa dels entrenaments. El caràcter de la nova dinàmica de les trobades serà un element de consens. Sánchez assenyala les ganes de tornar als assajos, però també fa una crida a la prudència. Amb tot, l'activitat castellera es limitarà tan sols als assajos. La tornada a les places encara s'ha de concretar.
Tot, quan els indicadors de la pandèmia han tornat a millorar avui a Sabadell, el risc de rebrot ha reculat fins a situar-se als 222 punts, 11 menys que ahir, mentre que la velocitat de contagi ha baixat al 0,72, 3 centèsimes menys respecte de dimarts. La incidència acumulada 14 dies també ha retrocedit fins als 303 casos per cada 100.000 habitants.
Els contagis, però, encara són constants. En relació a dimarts, se n'han comptabilitzat 37 més a la ciutat, que eleven la xifra global als 18.648. En canvi, en les últimes 24 hores, no hi ha hagut cap defunció i des de dilluns es mantenen en les 551. Pel que fa a les persones vacunades, a Sabadell ja hi ha 55.955 ciutadans amb la primera dosi i 24.726 també amb la segona.
Enmig d'una situació més o menys controlada, el Departament de Salut ha impulsat des d'avui un nou cribratge massiu al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Està adreçat a tota la comunitat universitària amb l'objectiu de tallar cadenes de transmissió. Igual que les vegades anteriors, es faran PCRs, però també tests serològics ràpids. El punt de testeig està situat des d'avui a la plaça cívica del campus. Està en marxa des de les 9 del matí i fins a 8:45 del vespre de forma ininterrompuda tant avui com demà. Divendres el cribratge serà de 9 del matí a 3 de la tarda en la mateixa ubicació.
Repassem d'altres notícies en format més breu. Concentració aquesta tarda a les 6 a la plaça Doctor Robert per les condicions en què s'ha reobert el consultori del Poble Nou.
Els veïns es queixen que obre només 3 matins, de 8 a 11, sense metge i amb una infermera que participa de la campanya de vacunació contra el coronavirus en altres CAPs. Demanen que es torni a les condicions anteriors a la pandèmia i al seu tancament. La concentració es dirigeix contra el grup municipal d'Esquerra com a representant del partit de la Conselleria de Salut. Els comuns de Sabadell han anunciat que també hi participaran.
Precisament a partir d'avui, el Departament de Salut Salut va anunciar que l'horari es reprendria de forma habitual, és a dir, que no obriria de 8 a 11, sinó que ho faria a partir d'avui dimecres de 8 a 1 del migdia, tal com estava previst inicialment. En política, el president d'Òmnium Cultural, el sabadellenc Jordi Cuixart, rebutja acceptar l'indult per la condemna de l'1 d'octubre.
Després que el Tribunal Suprem hagi donat 5 dies als condemnats del procés perquè es pronunciïn sobre els seus indults abans d'emetre l'informe i lliurar-lo al govern espanyol, Cuixart ha afirmat que no acceptaran cap humiliació. A través d'una piulada al seu compte de Twitter ha escrit ni penediment ni indult. Una vegada més, Cuixart ha destacat que la defensa de la democràcia no admet xantatges i ha destacat el missatge «Ho tornarem a fer».
I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya rebutja el recurs de la Fiscalia contra l'absolució dels 12 CDRs que es van encadenar al Palau de la Justícia el febrer del 2018 i on encara hi ha dos sabadellencs.
La sala considera que la valoració probatòria feta per la secció desena de l'Audiència de Barcelona és lògica, irracional i escrupulosa en el que respecta a l'exercici de drets fonamentals. També creu que la Fiscalia demana una aplicació literal completament desvinculada del dret de reunió, llibertat d'expressió, manifestació i protesta, i afirma que la conducta dels acusats no es pot considerar desvinculada de les circumstàncies recurrents de temps i espai. Conclou que no va existir cap conflicte greu amb cap altre dret ni amb el funcionament del Palau. En la causa hi havia també un menor sabadellenc, al qual ja se li va arxivar.
Interceptat un conductor sense el permís vigent.
Ha passat aquesta nit a les 11 al carrer Joaquim Blume, amb Gran Via, un home de 27 anys, manava un turisme quan tenia el permís de conduir suspès judicialment. Se li han instruït diligències judicials per un delicte contra la seguretat vial.
Incendi en un habitatge del carrer Ferran Casablanques.
S'ha iniciat a la cuina del número 127 i han calgut 3 dotacions de bombers per apagar-lo. Si bé va quedar una gran quantitat de fum a l'interior, ni la dona ni els seus dos fills, que es trobaven a dins, van necessitar cap assistència per inhalació de fum ni per cremades.
I en cultura, aquest cap de setmana, d'esperes i cartes al Teatre del Sol. L'equipament cultural del centre acull des d'aquest dissabte a la sala biblioteca l'obra de teatre Cartes d'amor, una de les millors peces teatrals de la segona meitat del segle XX, escrita per A.R. Gurney.
Tracta la relació epistolar de dos protagonistes que pertanyen a dues famílies molt diferents i que tenen dos recorreguts molt contraposats, la Melissa i l'Andri, interpretats per Montse Martínez i Enric López, els quals han explicat al programa al matí que ja havien fet aquesta obra.
Ja l'havíem fet. Llavors, sí, hi ha moltíssima feina, però clar, ja no sorprèn tant, no? És molt bonic perquè, a més, estem fent una feina que potser abans no l'havíem fet, no? Al conèixer l'obra, doncs, la podem treballar molt més a fons, donar-li més intensitat, ens podem parar aquí on creiem que està bé, no?
I ens hem adonat una cosa molt, molt interessant, que és que avui dia, aquest text, que abans era un text més d'Estats Units, avui dia que hi ha més influència als Estats Units que fa 10 anys.
Ara el seu treball actual ha guanyat profunditat en un text que també s'aproxima a la política i que va guanyar un premi Pulitzer. Els actors creuen que el format és un clar precursor dels audiollibres i els podcasts. La posada en escena és minimalista. Es podrà veure fins al 30 de maig, els dissabtes a les 8 del vespre i els diumenges a les 7 de la tarda.
I els amants de William Shakespeare tenen una oportunitat magnífica per introduir els més petits de casa en el seu univers.
L'obra Tot esperant en Will, que es farà el dissabte a les 6 de la tarda i el diumenge a les 12 del migdia, és una comèdia amb diferents capes de lectura. L'ha escrita en Toni Sanz i explica com va sorgir la idea.
La idea sorgeix de que la companyia és molt fan de William Shakespeare i ens agradava molt, ens agradava molt el Shakespeare, i sempre havíem pensat que Shakespeare es dirigeix sempre com a públic adult. I llavors vam pensar que tots els pensaments, els raonaments, les metàfores que surten a les seves obres són per tots els públics, de fet. Llavors vam decidir de explicar una història per poder transmetre i fer arribar Shakespeare als més petits.
I a ball, música d'autors clàssics que n'han posat a obres del dramaturg anglès, en aquest cas, arranjades cap al so del circ. La companyia Egos Petit farà les delícies dels més menuts a través de la pústula engresca i la morta de fam, mentre esperen en Will.
els treballadors d'Onze presenten el gran secret dels catalans.
Tots coneixem aquest secret. El que passa és que de vegades se'ns oblida.
El gran secret dels catalans és molt simple. Quan hem de fer una cosa bona pel país i per la gent la fem, units. I això no ho para ningú.
Tot comença a la plaça. Onze.
Aquesta pilota li cau a Néstor amb l'esquerra. Gol, 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 gol! Gol, 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 gol!
Que avui de cap!
Sabadell en joc.
Amb la narració del Sergi Garcés, els comentaris de l'Adriana Arroyo i la direcció del Pau Ituri, 38a jornada de la Lliga Smartbank. Aquest diumenge, a partir de 3:45 de la tarda i en directe des del Carlos Tartiere, Real Oviedo, Centre d'Esport Sabadell.
La Lliga Smartbank es viu en directe a Ràdio Sabadell.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Informació en clau general, marxem fins a Madrid primer de tot perquè Isabel Díaz Ayuso s'ha quedat a les portes de la majoria absoluta en aquesta comunitat i ara reclama l'abstenció de Vox per governar.
El Partit Popular ha obtingut 65 escons a l'Assemblea de Madrid, més del doble de fa dos anys i guanyant en àmplia majoria a totes les localitats de Madrid. La presidenta en funcions, Isabel Díaz Ayuso, repetirà el capdavant de la Comunitat de Madrid i així demanava una entrevista a la COPE al suport de l'ultradreta.
Sé que hay un cambio de tendencia en España. Y creo que esta amplia mayoría ha de servir para ilusionar en muchos lugares donde no se veía alternativa según qué políticas. Pero también creo que debemos ser muy prudentes porque, insisto, soy consciente de que hemos tenido mucho voto prestado, que lo que ha pasado aquí ha trascendido a las siglas del Partido Popular. Es una sociedad, la sociedad madrileña, ciudadanos de todos los rincones del mundo, especialmente de España, que se han resistido a que les cambiaran su modelo de vida, que aman su forma de vida a pesar de las dificultades, que quieren ser libres por encima de todo.
En segona posició, més Madrid, la decisió de Podem, liderada per Íñigo Errejón, ha quedat per davant del PSOE, empatat escons 24, però amb 4.000 vots més. Per la seva banda, el PSOE ha fet els pitjors resultats de la seva història a la Comunitat de Madrid amb aquests 24 escons. Vox va obtenir 13 diputats i en última posició va obtenir representació Podemos amb 10 diputats, 3 més dels que tenia. Malgrat l'ascens, el líder de la formació, Pablo Iglesias, va dimitir de tots els càrrecs ahir a la nit.
Me siento muy orgulloso de haber sido útil a mi formación política y a mi país durante estos años, muy orgulloso de haber servido como vicepresidente del gobierno, pero cuando uno deja de ser útil, tiene que saber retirarse.
Les eleccions de Madrid han deixat Ciutadans amb una altra derrota fulminant. El partit d'Arrimadas no ha passat el tall i ha perdut la representació a l'Assemblea.
A Catalunya, el govern trasllada al Tribunal Superior de Justícia les mesures que vol aplicar a partir de dissabte.
L'executiu té previst anunciar-les aquest divendres, però necessita l'aval de la justícia per la cobertura legal de les diferents mesures que limitin els drets fonamentals. Entre aquestes anunciades hi ha la caiguda del toc de queda, l'obertura de bars i restaurants fins a les 11 de la nit, els comerços fins les 10 i la limitació de les reunions a un màxim de 6 persones.
I la consellera de Salut en funcions, Alba Vergés, preveu que el juny sigui el mes que es vacuni amb més intensitat i es comenci a inocular la franja entre els 40 i els 50 anys, sempre que arribin, això sí, les dosis previstes. Vergés ho ha dit avui en una entrevista a RAC1. Fins aquí el Notícies Migdia, marxem. Un informatiu que hem fet amb la Rocío García a les vies de so i el Víctor Huerta a la redacció. Ara és el torn de la informació esportiva a l'Hotel Suís. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.